Benvinguts a Més al dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre que us facilita estar informats de tot el que ha passat al territori durant la setmana en poc més de 20 minuts. Comencem. A nivell informatiu, les emissores que conformen el dia Terres de l'Ebre ens destaquen les següents notícies de la setmana.
La Plana Ràdio començàvem la setmana parlant de l'Smart Centre de Santa Bàrbara, que ha reforçat el seu lideratge en equitat digital aquest mes de juny, participant en dues jornades importants a Catalunya i sobre inclusió i transformació digital. El 17 de juny va estar a la trobada Territori d'Equitat Digital a Barcelona, on va ser reconegut com un espai de referència per la seva tasca comunitària i transversal. Mercè Fort és la tècnica de l'Smart Centre.
En este cas, l'Smart Centre va participar com a model de referència que integra de manera molt transversal els serveis de biblioteca, puntic, promoció econòmica i laboratori d'innovació social digital. Des de l'Smart Centre de Santa Bàrbara fa molts anys que treballem per una transformació digital que sigui inclusiva, que sigui sobretot comunitària i imprescindible centrada en les persones.
Recordem que el projecte destacat el Necessaire TIC promou també l'equitat de gènere i l'empoderament digital per a les dones i ja s'ha distribuït en més de 1.500 unitats a tot Catalunya. D'altra banda, una altra de les notícies destacades han estat les piscines municipals de Santa Bàrbara que obrien el 23 de juny amb una piscina gran totalment renovada. Lluís Gimeno és el regidor d'Esports.
Important, o sigui, important des de l'accés a dintre de d'entre l'accés a les piscines, o sigui, un accés molt més fàcil per a la gent gran, està el tema de les profunditats, unes variacions de profunditat perquè la gent estigui molt més còmoda, està un nou sistema d'impulsor de filtratges, vull dir, bueno, una reforma integral. El tema de les fugues d'aigua ha sigut el detonant per emprendre aquesta acció. Això et dic, o sigui, una cosa ha sigut l'estructural, que era necessari, val? I l'altra, ja que fas un estructural, fas ja un arranjament tal com Déu mana. També t'adelanto que, o sigui, l'any que ve començarem en la petita.
Aquesta setmana també hem parlat de l'alumnat de 5è de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que s'ha estrenat com a podcaster en una experiència educativa amb la Plana Ràdio. El taller de podcast impulsat per la Plana Ràdio ha servit perquè infants de 5è de l'Escola Jaume Balmes aprenguessin comunicació, treball en equip i també competències digitals. I per acabar, les colònies d'estiu celebren el 25è aniversari amb aventures, amb vivències i amb aprenentatge dels monitors, monitores al Mas de la Coixa. Arran d'aquesta celebració, la Plana Ràdio també ha iniciat un joc de rol radiat per celebrar aquest aniversari. El joc de rol es pot recuperar també a través de la web digital www.laplanaradio.cat.
Des de Ràdio Tortosa us hem informat aquesta setmana que les Terres de l'Ebre tindran 5 heliports preparats per vols nocturns i en condicions adverses i es preveu que estiguin operatius el 2028. N'hi haurà un a cada comarca que se sumaran a l'actual que hi ha a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que s'adaptarà perquè estigui obert a tots els usos. Amb una inversió de 2 milions d'euros, la Generalitat reforçarà així el servei d'emergències, bombers i cossos policials. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest dimecres al territori.
Heliports que podran operar les 24 hores del dia, per tant podran fer vols nocturns i també podran volar en condicions meteorològiques adverses i que a més estaran connectats els de tot Catalunya, connectats per corredors on també es podrà volar en condicions meteorològiques adverses i les 24 hores i per tant vols nocturns. Amb 4 nous heliports que ens ajudaran a l'atenció de les emergències, siguin del tipus que siguin.
Pel que fa a la mobilitat, aquesta setmana s'ha aprovat la integració tarifària de les Terres de l'Ebre al sistema de l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona. La mesura serà efectiva a partir del gener del 2026 i permetrà reduir el preu dels bitllets, especialment a través de la T-Jove. Manel Nadal ha presidit aquesta setmana a Tortosa la reunió de la taula de mobilitat en què s'ha acordat aquesta mesura.
A les Terres de l'Ebre creem una zona d'integració tarifària que s'incorpora a l'ATM del Camp de Tarragona. D'aquesta manera, l'avantatge que tenim és que la mobilitat interna d'aquest territori estarà bonificada, però sobretot també quedarà bonificada la mobilitat cap a Tarragona. I la gran millora de preus es produirà amb els abonaments que van cap a Tarragona. No? Avui anunciem la integració tarifària que entrarà en funcionament quan s'aprovin les tarifes del 2026, per tant, al voltant de Reis del 2026 entrarà ja aquesta integració tarifària en funcionament.
En clau mediambiental, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat al·legacions al document inicial del nou Pla de Conca de l'Ebre. Reclama cabals ecològics reals i una millor gestió dels sediments per protegir el riu i el delta. I també ens hem fet ressò de la polèmica envers la designació de la nova direcció de l'Institut d'Artosa de Tortosa. Aquest divendres, un centenar de persones vinculades a aquest centre educatiu, alumnes, famílies, professorat i exdirectors, s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació a Tortosa per reclamar la destitució de la nova direcció del centre. Denuncien que es tracta d'un equip imposat arran d'un procés anul·lat i exigeixen una solució urgent abans que el nomenament accidental es consolidi. I també us hem explicat aquesta setmana des de Tortosa, entre d'altres coses, que el projecte EMMA ha celebrat 5 anys d'investigació contra el càncer de mama amb avenços destacats en el coneixement del sistema immunitari i noves vies per al diagnòstic i el tractament. La solidaritat de les Terres de l'Ebre ha estat clau amb més de 300.000 euros recollits per aquesta recerca.
Aquest any, a més de la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, algunes de les activitats programades comptaran amb la col·laboració de la Penya Barcelonista, que aquest any celebra 40 anys. Miquel Brull, patró major de la Confraria de Pescadors, considera que les festes de Sant Pere han recuperat protagonisme.
Potser va haver molts anys que Sant Pere, diràs que va perdre una miqueta de protagonisme, les festes de Sant Pere, no? Però jo crec que de fa molts anys que aquí s'han anat recuperant lo de la festa i jo, no sé, la gent la veig il·lusionada i amb ganes de festes i amb ganes de passar-nos-ho bé, perquè de fet els últims anys pues, les festes de Sant Pere han sigut molt participatives per tothom i la gent penso que ens ho han passat molt bé. Jo el que veig des de fa uns anys aquí que la joventut del poble ha estat molt per les festes de Sant Pere, baixa molt allà baix al ball, participa molt en les festes i això el que fa és que hi hagi molt d'ambient. Jo sento, bueno, tinc dues filles que són joves, no? Però sentes molta joventut que per Sant Pere vol baixar allà baix, vull dir, cosa que pues, durant uns anys això se va perdre una mica.
De moment han confirmat la seva participació en l'homenatge a l'Abraham una cinquantena d'exjugadors i exentrenadors del club, la major part excompanys que van compartir equip amb l'Abraham. Sergi Quintana parla de l'organització del partit.
No haguéssim volgut tindre de fer mai un homenatge així, però bueno, tots sabem, fa un any i uns mesos va passar el que no havia de passar i des d'allí que el club, els exentrenadors, exjugadors, amics, hem estat tots en contacte, hem estat poc a poc cuinant de fer-ho de la millor manera, un homenatge a un excompany, a un exentrenador, un exjugador, un examic. Són coses que pues, ja et dic que són difícils, però s'han anat fent amb molt de cuidado, s'han anat fent cuidant tots els detalls.
Com cada setmana fem un repàs de les notícies més destacades a la capital del Montsià i que aquesta setmana tenia com a principal notícia la reivindicació que feien els veïns i veïnes del Poble Nou del Delta i també de diferents poblacions del territori pel que fa a la carretera de la Vergonya, acusant a la Diputació de Tarragona de dilatar tràmits per no fer l'obra de la T-2021, aquesta carretera que, com dèiem, uneix la Ràpita i el Poble Nou del Delta. Per la seva part, la diputada provincial, l'Ampostina Aires Castell, assegurava que l'ens provincial espera el vistiplau de l'ocupació del domini marítim terrestre per aprovar definitivament aquest projecte que la Diputació es va comprometre a començar aquest 2025. També ha estat notícia la nova incorporació de Núria Pla a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta després de que Miquel Subirats, regidor des del 2015, renunciés a la seva acta de regidor per temes personals i per no projectes professionals. També durant aquest ple es van donar a conèixer, es van aprovar tots els actes taurins referents a les festes del barri del Grau d'Amposta, del Poble Nou i de les festes majors de la capital del Montsià, amb una novetat que els bous capllaçats del primer dia seran un a les 7 i l'altre a les 8 del matí. Abans eren un a les 7 i l'altre a les 11. Un tema consensuat amb les comissions de bous i les penyes taurines. En l'àmbit cultural, destacar que en roda de premsa es va presentar una nova edició, la desena ja, del Festival Delta Chamber Music, aquest festival de música de cambra que celebrarà la capital del Montsià del 21 del proper mes de juliol fins al 3 d'agost i que visitarà 11 municipis entre les Terres de l'Ebre, arribant a les 4 comarques. També tindrà el seu concert solidari, que en aquesta ocasió es celebrarà a Jesús. Altres notícies que han tingut lloc a la nostra ciutat és aquesta visita que avui realitza el grup Paracota, juntament amb la colla de dolçainers i tabaleters Sant Feina d'Amposta. Aquest cap de setmana estaran a Montserrat per celebrar els seus 20 anys d'història. El grup Paracota oferirà un repertori de jotes i danses tradicionals d'arreu de les Terres de l'Ebre en aquella zona, a la zona de Montserrat. Aquest serà un dels actes de celebració d'aquests 20 anys d'història d'aquesta banda. I també acabarem en recordant que en roda de premsa es presentava el que serà un nou campionat. En aquesta ocasió serà el 6è campionat de cavalls de pura raça frisona que es celebraran a Amposta el proper dissabte 5 de juliol en la presència de 54 exemplars procedent d'arreu de l'estat espanyol, així com d'altres països, amb una assistència de més de 3.000 persones que s'esperen en aquest concurs. És el resum de les notícies més destacades que aquesta setmana s'han produït a la capital del Montsià i que han tingut aquests titulars com a protagonistes de l'actualitat.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que les entitats GPEC i Salvem lo Montsià han presentat al·legacions contra l'ampliació de la mina d'argila Ferradura 2 a Ulldecona, impulsada per l'empresa Cemex. El projecte afecta una zona d'elevat interès ecològic i patrimonial situada a la falda del Montsià, dins d'espais protegits com la xarxa Natura 2000 i el PEIN. Les organitzacions alerten que l'explotació podria agreujar la degradació ja existent i també posa en perill hàbitats i elements patrimonials valuosos. Ximo Esteller és tècnic del GPEC.
Sabem d'altres restauracions que s'han fet allà a la zona, no? I han vist que realment són restauracions deficients que no han deixat l'espai ni molt menys com estava abans, no? Ha quedat un espai agrari degradat sense absolutament cap tipus de valor a nivell ara per ara a nivell agrícola, no? A nivell agronòmic, i uns arbres bueno, que no recorden en res els que hi havia inicialment, no?
Diverses organitzacions culturals també hem conegut que el secretari de Mobilitat i Infraestructures i president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, ha qualificat d'error la decisió del Club Nàutic de les Cases d'Alcanar de no participar en el concurs per gestionar el port esportiu, una decisió presa pensant que no hi hauria cap altra oferta. Finalment, una empresa de la Costa Daurada s'ha presentat i podria fer-se càrrec de la gestió a partir de l'estiu, sempre que compleixi els requisits tècnics i econòmics. Manel Nadal és el secretari de Mobilitat i Infraestructures i també president de Ports de la Generalitat.
A les cases d'Alcanar, diguem, s'ha produït un concurs per i la licitació de qui ha de ser l'adjudicatari i de la gestió del nou del port, i l'anterior gestor, que era el Club Natació, el Club Nàutic, diguem, no s'ha presentat i per tant no ha guanyat la gestió, sinó que s'ha presentat una empresa nova, diguem, de l'àmbit tarragoní, i aquesta empresa és l'única que s'ha presentat i s'estan obrint les pliques en aquests moments i per tant està fent una molt bona oferta i és molt probable que guanyi, diguem, perquè és l'única empresa. Jo crec que els del Club Nàutic es van equivocar en presentant-se, es pensava que no hi hauria cap concurrència, n'hi ha hagut.
La setmana a Móra la Nova va arrencar amb la notícia de l'entrega de la Flama del Canigó a diferents pobles de la Ribera d'Ebre per encendre les fogueres de Sant Joan. Gairebé totes les poblacions riberenques van congregar-se a la plaça de l'Església de Móra la Nova per recollir este símbol de la diada. Des del consistori s'aposta des de ja fa uns anys per fer també al grup de diables masovers partíceps de l'acte, com va comentar la Maria Font, regidora de Cultura.
La veritat és que és un acte que queda molt bonic, que ens agrada moltíssim, és una tradició, ja fa molts anys que ve la flama aquí a Móra la Nova i que la repartim a tots els pobles. Enguany ha vingut la majoria dels pobles de la comarca de la Ribera d'Ebre. I a més, doncs, des de que tenim els Diables, que també els fem participar, perquè una entitat cultural com és els Diables, no?, que treballa amb foc, doncs, què millor que comencem la festa de l'estiu amb els seus petards, amb les fogueres, amb el concurs de fogueres i amb fer festa.
I des de Delta.cat destacàvem que localitzen el primer niu de tortuga careta de l'estiu a la costa catalana, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, en concret a la Punta de la Banya. Un niu de 119 ous que està previst que eclosioni en uns 50 dies. Nati Frank és tècnica del Parc Natural.
Si tu veus un rastre, tipus una roda de tractor, paral·lela a la línia de costa, en aquest cas és d'entrada. I això, sobretot, els rastres no es toquen, se senyalitza i es truca al 112.
També recordem que l'Ajuntament de Deltebre va celebrar dijous la sessió plenària del mes de juny i va estar marcada per l'aprovació de nous protocols i plans estratègics com el d'igualtat, el Pla de Diversitat i Inclusió LGTBIQ+, i el protocol contra l'assetjament sexual i el de teletreball. Eva Marín és la regidora d'Igualtat de Deltebre.
Neix del treball conjunt entre l'equip de govern, la representació sindical i el personal tècnic. Per assolir els objectius del nou pla, se recullen 30 mesures concretes, entre d'altres la selecció de personal, la promoció interna, la conciliació familiar, la prevenció de l'assetjament sexual o el suport a les víctimes de violència de gènere.
I acabem amb que l'Ampolla va inaugurar l'exposició de pintures del Taller d'Arts Plàstiques del municipi, on han participat diverses pintores locals exposant obres amb una gran varietat de temàtiques. Rosó Canyés és la regidora de Cultura de l'Ampolla.
Des de l'Ajuntament de l'Ampolla es continua apostant per la cultura, el talent local i la creativitat com a pilars essencials per al desenvolupament social i artístic del municipi. I aquesta exposició va tenir cloenda aquest passat 25 de juny com a final de festes de Sant Joan.
Del més destacat a nivell informatiu, marxem ara a l'espai de l'entrevista, on aquesta setmana amb Enric Trullen, responsable de la implementació del programa de cribatge de càncer de coll d'úter a les Terres de l'Ebre, hem parlat del desplegament d'aquest nou protocol que incorpora el test del virus del papiloma humà, molt més eficaç que la citologia tradicional. Prop de 50.000 dones se'n podran beneficiar.
Venim d'un cribatge oportunístic, això vol dir que les dones que podien anar a la consulta ginecològica per fer-se una revisió o per consultar algun símptoma, o bé anaven a la consulta de llevadora per a fer-se la citologia, per això s'ha de fer una citologia. La citologia té un problema, que és que podríem dir que és miop, veu el que veu, té una baixa sensibilitat. Sobretot veu les coses grosses,
sí,
i que estan a prop, veu les coses que són més petites i que estan més lluny, les alteracions petites, lleugeres, que precedeixen a les alteracions grans, aquestes no les veu i, per tant, té falsos negatius. I el test del papiloma, això, no ho té. Passem d'una sensibilitat del 70%, en el millor dels casos, a una sensibilitat que ratlla el 100%. Està clar que el que volem és disminuir la incidència del càncer de coll uterí, que és el quart càncer de la dona. És un càncer que afecta dones joves, dones que estan criant fills, dones que estan en època, en edat laboral, i que interfereix el fet de trobar el càncer i les seves lesions precursors, interfereix en la seva vida i en la seva qualitat de vida.
I més al dia al CE1, un resum setmanal del més destacat del dia Terres de l'Ebre. Ja sabeu que segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble. Aquesta setmana des de Tortosa ens han parlat de la 32a edició de la Mostra de Jazz, que se celebra fins al 12 de juliol, amb una entrevista al seu director, Albert Ornazábal.
Bueno, la mostra continua, com en tots els darrers anys, seguint el seu camí, que s'adapta una miqueta a les necessitats i els gustos de Tortosa, en concretament. Però serà una mostra més oberta, potser, si cap. A banda dels estils, que ja veureu que hi ha molts estils, a més ampliem amb un sector infantil. Igual que l'any passat vam començar a ficar llavoretes, que deia allò de curiositat, aquest any comencem a recollir ja els seus fruits, però a més ho ampliem per a potenciar treballar en la cantera, que ara està tan de moda dir-ho.
Passaran per Tortosa grans noms d'artistes d'àmbit internacional, no? Ara sentim a Dominic Miller, però també hi serà Tomatito, un estil totalment diferent. Sí, sí. Què significa per Tortosa i què significa pel món del jazz, no? Una ciutat com Tortosa i poder comptar amb artistes d'aquest altíssim nivell que cada any han passat els grans noms del jazz per aquí.
Bé, quan hi penses no t'ho fas un càrrec, no? De dir, quan estem programant no t'hi fas un càrrec que portaràs pues, a Dominic Miller, que ha estat de gira per tot el món, ha fet 7 gires mundials en Sting, per exemple, a Tomatito, que ha acompanyat a Cameron de la Isla 17 anys, que té 7 Grammys. Quan ho programes no ets tan conscient com ostres, portaràs un personatge com ell, però quan ho vas aterrant te'n dones compte de que ostres, hi ha molta feina darrere, que Tortosa i la mostra té molta sort de poder tindre tota la col·laboració que tenim, l'ajut i aconseguir portar aquestes personalitats del món de la música. I bé, espero que la gent li agrada molt més, li agrada molt menys un estil o un altre, ens recolze i recolze aquestes iniciatives, no només les nostres com a mostra de jazz, sinó tot el treball que es fa a la cultura per portar gent que és molt difícil trobar.
I la candidatura de Móra la Nova per instal·lar una gigafactoria d'intel·ligència artificial al polígon del Molló ha estat un dels temes centrals de poble en poble d'aquesta setmana. Així, des de Ràdio Móra la Nova s'entrevistava l'alcalde del municipi, Jesús Álvarez, per conèixer més detalls de la notícia que ha revolucionat la comarca i també les Terres de l'Ebre.
És a dir, que aquí no es fabricarà res?
Serà un laboratori, al final. És un laboratori d'intel·ligència artificial. A la vegada s'emmagatzemarà, clar, però el que sí que es tracta és de tindre capacitat de poder formar la intel·ligència artificial. Clar. I a part d'això, poder tindre capacitat d'emmagatzematge. Teòricament hi ha un estudi fet, que també no ho vam plantejar ahir, de que cada euro invertit n'hi genera 7. Llavors, és considerable, 1 per 7, no? Jocs de treball, de moment, han de ser prudents, també, que això també no us ho han remarcat des de la Generalitat, perquè ens juguem la candidatura.
I quines són les necessitats d'espai, infraestructures que necessiten aquestes gigafactories i que nosaltres podem oferir-los? Vull dir, què tenim naltros?
Nosaltres, doncs mira, per començar tenim uns terrenys industrials ja industrialitzats, per tant, punt número 1 a favor, no? Punt número 2 a favor, tenim energia amb aquests terrenys industrialitzats i industrials. Estem parlant de la potència de la primera fase, la cobrim, per tant, número 2 cobert. I tercera, pues, que estem en un país que es diu Catalunya, on hi ha un hub molt important, que és Barcelona i tot el que és tecnològicament Catalunya. I per tant la fibra òptica que arriba a través del Mediterrani arriba a Catalunya i per tant també tenim un punt molt a favor. Però això no té necessitat de fons de transició nuclear, però a la vegada pot anar lligat, no? Perquè et vingui una empresa i et generi els llocs X de treball que siguin, la inversió X que sigui, no vol dir que tinguessin que haure de quatre potes com han caigut sempre, no? De monopolitzar un sector, no? Sí. És a dir, hi ha un sector que el tenim molt oblidat, que crec que s'ha de fer un esforç molt fort i sobretot des de l'òrgan de governança del Fons de Transició Nuclear, que és la part agrària.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, este dijous parlem d'actualitat, l'spin-off de la nostra habitual tertúlia, protagonitzat en aquesta ocasió per Josep Maria Franquet, que entre d'altres temes ha analitzat com la Plataforma en Defensa de l'Ebre pretén exigir que el nou Pla de Conca de l'Ebre estableixi cabals mínims a badies i llacunes del Delta, i també ha parlat dels sediments.
Pensem que actualment el Pla Hidrològic, el qual es queix en raó la Plataforma en Defensa de l'Ebre, parla de metres cúbics per segon, i en alguns mesos fins i tot de 80.
Correcte.
Entre 80 metres cúbics per segon,
d'acord?
Sí. L'Ita parlava de 301 i jo parlava de 288. O sigui que després de fer molts de números, tots arribaven pràcticament a la mateixa conclusió. Això implicava, expressat no en metres cúbics per segon, sinó en hectòmetres cúbics any, un hectòmetre cúbic és un milió de metres cúbics, l'IST ha parlat de 9.482 hectòmetres cúbics al llarg de tot l'any. Una cosa és el cabal de tot l'any, no? El volum de tot l'any. L'altra cosa és el cabal per segon. L'IST parlava de 9.482, jo parlava de 9.096, o sigui, ens anàvem pràcticament a xifres molt cúbics. Doncs bé, ni 9.096, ni 9.482, ni 300, ni 280, no, res de res. Estem... no arribem fent just als 100 metres cúbics per segon. Aquesta és una reivindicació molt antiga i tots aquells que han estudiat acuradament els cabals ecològics necessaris al tram final del riu Ebre hem arribat a les mateixes conclusions. Hi ha altres estudis també i tots varen, bàsicament estan al voltant d'aquestes xifres. Aquestes són, diguéssim, les més rellevants o les últimes.
Amb redacció oberta dels divendres hem parlat, com no, de les activitats del cap de setmana, de cinema, de sèries i de música, amb Aleida Baz, Núria Mora i Víctor Montecino Valls.
La mostra de jazz comença avui, aquesta nit, a les 9:30, a la plaça de l'Apsis, amb un concert gratuït, que és el concert inaugural i que és un homenatge a Leonardo Escoda. No podem dir massa cosa, perquè tampoc s'ha transcendit, però sí que serà un recital molt emotiu i especial per inaugurar la mostra amb artistes de diferents disciplines, amics, coneguts, gent molt vinculada al món artístic i cultural de la ciutat, que coneixíem bé a Leonardo Escoda, que recordem ens va deixar el novembre d'ara fa 2 anys i que homenatjaran la seva figura. Ell era un gran amant de la música i un gran amant de la música de jazz. No es perdia cap concert. A l'Ametlla de Mar comencen les festes de Sant Pere, festa major a l'Ametlla, i fins al dia 29 de juny moltíssimes activitats. El dissabte, per exemple, l'actuació del grup Waikiki, o el diumenge també amb la clàssica processó i actuacions diverses també. I la romeria de Sant Pere també, en aquest cas, a Sant Jaume d'Enveja, per tant que no ens ho podem perdre.
Molt bé, doncs mira, només un apunt, que demà del Tebre...
I més coses, segur.
No, també se celebra el Dia de l'Orgull. El Dia de l'Orgull, demà dissabte, al Bar Fluvial. Perfecte. Sí, a partir de les 6 de la tarda. Sí, també hi haurà DJs, lectura de manifest i promet ser una tarda també molt xula.
Em dic Harvey Milk, és un dels clàssics de pel·lícules del col·lectiu. Basada en la vida de l'autèntic Harvey Milk, va ser el primer home obertament homosexual triat per exercir un càrrec públic i va morir assassinat un any més tard de la seva elecció. Aquesta pel·lícula està disponible a Movistar Plus. Pel que fa a la reassignació de gènere, tenim La noia danesa, un llargmetratge basat en la història real de la pintora danesa Lili Elbe, la primera dona transsexual a sotmetre's a una cirurgia de reassignació de gènere. En aquest cas, la podem veure a Prime. El matrimoni igualitari els tracta a Elisa i Marcela, una pel·lícula inspirada en el matrimoni celebrat l'any 1901 i amb Elisa adoptant una identitat masculina se considera el primer matrimoni homosexual a Espanya. En este cas la podem veure a Netflix.
La proposta musical d'aquesta setmana la farem dalt del Cirgador perquè dimarts 1 de juliol a les 7:30 de la tarda, en el marc de la 32a mostra de jazz de Tortosa, la cantant Maria Isas, juntament amb el seu ukelele, interpreta grans clàssics de jazz en sol, cançons, versions i melodies diverses. Unes interpretacions íntimes i portades al seu terreny amb grans dosis de personalitat que van des dels clàssics eterns de la Fitzgerald o de Frank Sinatra fins a les melodies més contemporànies de Joss Stone o Amy Winehouse. Anem a escoltar un fragment d'una versió de La Vie en Rose d'Edith Piaf.
Quand il me prend de ce bras, qu'il me parle tout bas, je vois le Il me dit d'amour, 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 d'amour tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur
I així arribem al final de l'edició d'aquest mes al dia. Esperem us agrade i que també us resulte útil. Gràcies per seguir-nos. No us perdeu el nostre pròxim episodi amb més notícies i actualitat de les Terres de l'Ebre i, com no, passeu molt bon cap de setmana.